El recorregut judicial del cas a l'Estat espanyol. Des que es va iniciar el procediment l'any 2024, totes les instàncies mèdiques i judicials han avalat que la jove de 25 anys pugui ser assistida per la mort.
Són les 12:04. Més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 24 de març, i avui començarem el programa parlant dels preparatius de la Setmana Santa. En parlarem ara en un moment amb la presidenta de la Junta Coordinadora de Confraries de Vilana, Maria Nieves Jiménez Bonet. Volem saber també com serà la primavera aquí a Eivissa i Formentera. Farà calor? Plourà? Li demanarem tot això i molt més al meteoròleg d'aquesta casa, en Miquel Salamanca. També parlarem de paraules i coses amb el doctor en Filologia Catalana Bernat Joan, i com fèiem els dimarts, obrirem un espai per les famílies amb el psicòleg especialista en infància i adolescència Marc Tur. I per tot això i molt més ja tenim preparada la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I nosaltres comencem la repassada a l'actualitat parlant també de la Setmana Santa de Vila, perquè finalment la processó del Divendres Sant mantindrà el seu recorregut habitual pels carrers de Vila. Així ho va confirmar l'alcalde Rafa Triguero a nit, després d'una reunió amb el bisbat i les confraries. Tot i això, i a causa de les obres, en algunes zones sí que estarà restringit l'accés al públic.
Sí, zones com el carrer de Sacarrosa, on no hi podrà haver espectadors, i el carrer General Balançat, on hi haurà restriccions d'aforament. Ajuntament de Vila, bisbat i les confraries es van reunir a nit per tancar els itineraris de les processons de la Setmana Santa. L'alcalde Rafa Triguero ha explicat que s'ha tractat d'accelerar en les darreres setmanes les feines que s'estan duent a terme en Dalvila per garantir el recorregut de la processó del Sant Enterrament, el sentim.
De les obres que s'estan desenvolupant en Dalvila, lo que hemos hecho es trabajar de forma muy intensa los últimos días, las últimas semanas, para garantizar que el Santo Entierro pudiera recorrer el trazado habitual. A partir de aquí, informar a la ciudadanía en general que sí que es cierto que en los distintos tramos de Dalvila va a haber restricciones en el acceso al público, pero que el recorrido y la belleza y la Semana Santa de nuestra ciudad va a recorrer nuestras calles con el encanto como ha sido siempre.
De fet, ara en uns minutets parlarem, com us dèiem, amb la presidenta de la Junta Coordinadora de Confraries per conèixer tots els detalls, però ara canviem d'assumpte i parlem de seguretat, perquè 36 nous agents de la policia local patrullaran els carrers d'Eivissa aquesta temporada turística. Això és gràcies al curs de capacitació de policies locals que ha posat en marxa l'Escola Balear d'Administració Pública, l'EBAP.
Sí, el cos que més reforçat serà és el de la capital de Vila, amb 11 nous policies municipals que deixaran cobertes 141 de les 150 places que conformen el màxim de la plantilla. Altres 9 agents aniran destinats a Sant Antoni, 7 més a Sant Josep i 5 a Santa Eulària. En total són més de 650 els policies locals nous que han estat formats aquesta legislatura a tot Balears. El director general d'Emergències Interior, Pablo Garriz, explica en què consisteix el curs de capacitació.
850 hores de contenidos donde se da legislación, técnica policial, tiro, pedagogía, psicología, cuestiones vinculadas con la convivencia, todas aquellas herramientas que en un momento determinado un policía local necesita para hacer su trabajo. Nosotros tenemos la obligación de que salgan con las habilidades que le capaciten para el desempeño de su puesto en el minuto uno.
La quarta promoció de la legislatura ha permès unificar els processos selectius. El govern facilita així la incorporació de policies. De fet, 31 dels 36 estudiants del curs a Eivissa ja tenen plaça a algun municipi quan acabin la seva formació.
I per la mare de residus, perquè Santa Eulària posa en marxa la recollida de matèria orgànica als domicilis. És un dels darrers municipis de l'illa d'Eivissa en implementar-ho entre els particulars, perquè des de 2020 ja ho fan, això sí, als restaurants.
Sí, ja han començat a instal·lar-se els 290 41 contenidors i també està en marxa el servei de recollida amb els camions. La implantació serà per fases. Carmen Ferrer, l'alcaldessa de Santa Eulària.
També hi haurà una distribució d'aquestes cistelles especials, que són contenidors airejats domiciliaris, que n'hi haurà més de 19.000, també amb les seves bosses, que es repartiran a les 5 parròquies del municipi, i es vol fer una implantació dinàmica, però paulatina i en fases.
S'espera que la recollida de matèria orgànica funcioni a tot el municipi a partir de l'estiu. A les zones disseminades es podrà llançar matèria orgànica a les 24 hores del dia. En el cas dels nuclis urbans, l'horari es redueix de 7 a 12 del vespre.
I continuem aquesta repassada a l'actualitat i ho feim a Formentera, perquè s'ha obert el termini per presentar candidatures a les distincions honorífiques de 2026 del Consell Insular.
Si la ciutadania, les entitats o els col·lectius ja poden presentar candidatures a la medalla d'or de Formentera, els Premis Sant Jaume i el reconeixement de fill o filla predilecte o adoptiu de l'illa. Unes distincions que posen en valor les persones i entitats que han contribuït de manera destacada al progrés, la identitat i el prestigi de l'illa. Les propostes es poden presentar a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana o la seva seu virtual fins el dia 9 d'abril. Hauran d'incloure una exposició motivada dels mèrits que justifiquen la candidatura. Les distincions es lliuraran en el marc de la celebració de les festes de Sant Jaume, patró de l'illa.
I acabam amb un apunt de successos, perquè l'Audiència Provincial de Palma ha condemnat a penes que sumen 7 anys de presó i 100.000 euros de multa a dos acusats de traficar amb cocaïna, ketamina, MDMA i cànnabis a Eivissa. Un tercer acusat es troba fugit i no ha comparegut avui.
Són 3 anys i mig de presó i 50.000 euros de multa per a cadascú dels acusats per delictes de tràfic de drogues. Aquest és el resultat de l'acord al qual van arribar la Fiscalia i les defenses dels processats i que ha evitat la celebració del judici pels fets. Els fets van succeir entre febrer i maig de 2022 a Eivissa, on els dos condemnats i el tercer acusat, que es troba fugit, es van dedicar a la venda de substàncies estupefaents.
Idò, ho deixem aquí, Neves, pel que fa a l'actualitat. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després t'escoltem de nou. I ara, quan són gairebé les 12 i 11 minuts, com us dèiem, volem començar el programa parlant de la Setmana Santa. D'aquí 9 dies exactament s'inicia la Setmana Santa, amb el Dijous Sant, i el dia de la processó del Sant Enterrament, el Divendres Sant, mantindrà el seu recorregut tradicional de cada any, això sí, amb restriccions d'aforament en un tram. Volem saber tots els detalls d'aquests dies que ens esperen i ja podem parlar amb la presidenta de la Junta Coordinadora de les Confraries de Vila, ella és na Maria Nieves Jiménez Bonet. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies per donar-nos veu en el vostre programa.
Un plaer, com sempre. M'imagino que són dies de moltíssima feina, no?
Sí, bueno, quan s'atraca la Setmana Santa, pues, bueno, i tots anys, les cofradies, pues, treballant pues, per aquests dies, tenir-ho tot preparat i bueno, ja estem a punt.
Exacte. Valtros, quan començau a preparar cada Setmana Santa? Perquè ara em deies, tots any, pràcticament quan s'acaba una Setmana Santa ja m'imagino que us deixa un temps.
Ja comença.
Sí?
Sí, quan s'acaba una Setmana Santa ja començam en la següent.
Déu-n'hi-do, o sigui, ni un mes de descans, eh? Això és una feina de tots any.
Sí, tu pensa que bueno, el que són els passos, el que és el manteniment de tot el patrimoni de les cofradies, les bandes de les cofradies que ens acompanyen, ensaien durant tot l'any, i bueno, pues, hi ha moltes cosetes que es tenen que anar fent.
Clar, i que s'han d'anar fent durant l'any. Ahir vau mantenir una reunió, veritat, les 7 cofraries de Vila. A quines conclusions vau arribar després d'aquesta reunió i com vau sortir-ne? Contents?
Bueno, pues, contents des del primer moment, pues, s'ha estat treballant per poder tenir pues, una Setmana Santa en total normalitat, com així serà. Sí que és veritat pues, que el nostre recorregut habitual pues, passa per dalt Vila i bueno, pues, s'ha seguit treballant per fer-ho en aquest sentit, saps? Que no, que no es canviés pràcticament quasi res. Si itinerari des Divendres Sant es manté, segueix sent el tradicional, si bé s'aplicaran pues, unes petites mesures de control d'aforament en determinats punts de recorregut, com especialment el que serà la plaça de Vila i la zona dels Desemparats, no? Però que pel resta, les set cofradies podran fer les nostres estacions de penitència i baixarem totes, de, bueno, com és habitual, el Divendres Sant. Sí que és veritat que també hi ha hagut pues, dos petits canvis que tampoc, pues, no, la veritat és que no afecten. Ara la primera professora que tenim és el Divendres de Dolors, aquest divendres que ve, i es modifica el desenvolupament habitual que teníem, que es baixava a aquest pati d'armes, però enguany pues, es baixarà igualment des de la missa, es baixarà i es farà la trobada amb el Sant Crist del cementeri i la Dolorosa en el que són les immediacions del seminari i des d'allí pues, baixaran en professor pues, les dues cofradies hasta la iglesia del convent, on allí dins pues, es farà el miserere, que bueno, millor puesto pues, impossible en l'acústica que té pues, aquesta iglesia. I bueno, aquest és un petit canvi que, bueno, que tampoc no influeix gaire, ja veus que se celebra igual els divendres de Dolors, se cofradia que és el seu dia, la seva estació de penitència, pues, pot sortir processionant pels carrers de dalt Vila igual, sense cap problema. I després l'altre petit canvi, que també és pues, molt petitiu, el que és el diumenge de Rams, en la professora de la Borriquita, que bueno, pues, se sortirà igualment des de Sant Telm, es pujarà pues, per el Rastrillo, com s'ha fet cada any, es passarà a la plaça de Vila i allí sí que ja farem, donarem la volta en Esmace. En vés de passar per davant d'Esportalón, diguem, donarem la volta en Esmace per ja tornar-nos a dirigir cap a la iglesia i a la part de la carrossa. Són aquests dos únics petits canvis que haurà.
Exacte. I us ha suposat molta incertesa? Vull dir, quan vau poder concretar aquests petits canvis, que al cap i a la fi el que fan és mantenir l'essència d'aquests dies, ajustant-vos en aquesta situació de les feines que s'estan fent a dalt Vila? No sé, vosaltres, si ho heu viscut amb molta incertesa o heu tingut prou marge per planificar aquests petits canvis per adaptar-vos?
No, la veritat és que incertesa tampoc no n'hem tingut, perquè pensa que nosaltres, des dels moments que ens varen iniciar les obres, nosaltres érem coneixedors que hi havia obres per part de, ja no només de la Junta, sinó per part de l'obispat, el nostre bisbe ha estat pendent de les obres en tot moment, nosaltres tenim pues, tot s'apoyo per part d'ell i s'ha hagut una comunicació contínua en l'Ajuntament seguint aquesta evolució d'aquestes obres. Nosaltres, i les declaracions que jo he fet sempre, i el que se'ns ha dit és que els carrers estirien transitables i bueno, així és com ha set. Nosaltres no, realment, ja veus que els petits canvis que s'han tingut que fer no suposa gairebé res.
Per
valtros
era...
No sé, has de tenir que canviar modificació. Nosaltres sí que és veritat, el dia, pensa que és dia 6 de març, nosaltres ja vàrem fer la presentació de la nostra Setmana Santa, en la presentació dels cartells, el pregó diocesà, i allí ja vàrem presentar el cartell en tots els programes. I sí que és veritat que vàrem indicar que si hi hagués algun petit canvi pues, en sus recorreguts, pues, ho comentaríem, però en realitat no hi ha cap canvi significatiu que haguem hagut de canviar programes ni res de tot això.
Exacte, m'imagino que per vosaltres era important, no?, que es pogués mantenir al màxim possible aquest recorregut, no?
Sí, perquè pensa que, a veure, nosaltres sempre hem sortit des de la catedral, bueno, menys la cofradia del Crist del cementeri, que surt des del convent ja històricament, tota la vida, i, bueno, la nostra professor, pues, si es caracteritza, és per això, una professor que, a més, va dins el que és l'entorn patrimonial d'Eivissa. I la veritat és que des del primer moment jo tenia la confiança que no tindríem cap problema.
Que no hi hauria cap problema. Això, s'han fet aquestes petites modificacions per adaptar-vos a la situació, que segur que estarà...
Sí, perquè a més és totalment comprensible. També ja sabem que quan hi ha obres, quan hi ha qualsevol... Bueno, passa amb una casa, pues, que va passar en el carrer, quan a més tens que pluges, tens diferents coses en les que no pots lluitar, que és, diguem, com molt normal.
I tant. Quanta gent formarà part enguany de la Setmana Santa en el conjunt de les 7 confraries que formaran part d'aquesta Setmana Santa enguany a Eivissa? De quanta gent estan parlant?
Pues mira, sortim les 7 confraries, el Divendres Sant, i bueno, jo penso que segurament, pues, entre la gent que anirà vestida de penitent, més la gent que ens acompanyarà, pues, superarem 6.000 persones seguríssim, perquè pensa que totes les cofradies, pues, anem acompanyats en els nostres cofrades, i hi ha molta gent que mos acompanya. I estem molt contents, perquè a més s'està treballant, pues, per posar en valor la nostra Setmana Santa, que forma part, pues, de la nostra identitat d'aquí d'Eivissa. No? I bueno, és una feina que seguim i fent-la i amb molta il·lusió i responsabilitat.
I do que vagi molt bé tot enguany, tot i aquests petitíssims canvis que s'han hagut de fer en els recorreguts, però que vagi tot perfecte durant aquesta Setmana Santa. I li volíem agrair una vegada més a la presidenta de la Junta Coordinadora de Confraries de Vila, a Maria Nieves Jiménez Bonet, que ens hagi atès avui, i això, desitjar-vos que vagi tot a la perfecció.
Molt bé, pues moltes gràcies, i bueno, sí, pues, si me permets, pues, convidar, pues, a tota la ciutadania d'Eivissa i Formentera, no? Pues que venga i aquests dies, pues, mos acompanyi, pues, amb aquests dies de les nostres professors, i que bueno, que no és més que això, pues, que una manifestació de lo que se fa, la tradició i el nostre patrimoni.
I tant, així és. Idò, moltíssimes gràcies una vegada més i fins molt aviat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres ara faim una aturada per la publicitat i de seguida seguim amb més assumptes.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tu. Pareix que vol ploure.
Idò sí, el passat divendres 20 de març, quan faltaven exactament 14 minuts per les 4 de la tarda, entràvem oficialment a la primavera i volem saber com serà aquesta nova estació i per això sempre que canviem d'estació ens posem en contacte amb el nostre estimat meteoròleg d'IB3, en Miquel Salamanca, perquè ens expliqui què ens espera aquí a Eivissa i Formentera climatològicament parlant. Miquel, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, Laura. Què tal? Com esteu vosaltres? Jo bé.
Nosaltres molt bé. Aquí desitjant saber què ens espera després d'aquesta tardor que ha estat bastant bona perquè fa les pluges, no?
Sí, jo diria que ha estat extraordinària, sí, fins i tot, perquè sí, va començar a ploure ja a final d'estiu. Ha estat un any en general humit, aquesta tardor-hivern. Jo crec que ha anat molt bé, perquè per primera vegada en 2 anys Eivissa i Formentera han sortit després d'avís per sequera.
Sí.
I això és una notícia extraordinària, i gràcies a aquestes plogudes. Moltes vegades ja sé que no plou hagut de tothom, que molta gent segurament s'ha queixat en qualque moment. Però les pluges també tenen una vessant positiva i són molt ben arribades.
I tant, i tant, i tant. I sobretot perquè no han tingut aquest punt de catàstrofe, no? Com se sol dir per aquí, no, s'han set pluges que no han fet mal, no?
Sí, bé, les primeres que hi va haver de final d'estiu, principi de tardor, van tenir dos moments un poc delicats,
sí,
sobretot
dones
a Vila.
Sí, cert.
Però, tret d'aquests moments puntuals, la resta, la veritat, és que ha estat una pluja extraordinària en tots els sentits, de bona.
Sí, 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 absolutament. I ara que has passat divendres entràvem a la primavera, tot i que no ho pareixia, de sobte pareixia que tornàvem a estar en hivern, és que havíem fet ja el canvi d'armari i aquesta gent optimista que ja pensava en la primavera ha hagut de recular una mica i treure una altra vegada els abrics. Què ens espera a partir d'ara, a partir d'avui mateix?
Bé, mem, primer de tot, aquesta setmana jo no guardaria l'abric. Encara me'l quedaria uns dies més, perquè venen dies freds.
Val.
Freds per a la març, perquè, sí, clar, realment no faràs fred que fa per gener. Clar. Però sí que venen dies que per a ser un març ja un final de març,
sí,
març molt avançat,
sí,
m'ho recordarà més segurament un final de febrer,
uh-huh,
que no un final de març.
D'acord.
Per tant, jo, roba, en principi, anem a guardar-la dins el mar i per tenir-la a mà i poder-la treure en cas de necessitat.
Fantàstic.
Perquè a curt termini venen dies frescats.
Va.
I bé, això passarà perquè tenim una entrada de vent de nord.
Uh-huh.
Ara, se nota sobretot aquest vent de nord. Realment, classes balears són molt diverses i és prou diferent els temps que fa moltes vegades a Menorca que es que pugui fer Formentera.
100%.
Això està clar.
Sí.
I aquestes entrades de nord se noten molt, principalment a Menorca, en el nord de Mallorca també. De fet, en el cas de Mallorca és molt probable que dijous, divendres o fins i tot el cap de setmana pugui nevar a les muntanyes, però a la part alta. Però vull dir que aquest aire fred també arribarà a Eivissa i Formentera. Segurament no en la intensitat que arriben al nord, però sí que seran dies de màximes molt frenades. Igual estan parlant de temperatures màximes de 15 a 16 graus.
Déu-n'hi-do.
I els vespres, evidentment, per davall de 5.
Uau,
això
és molt de fred.
Un mes de març, exacte, és un uau.
Sí, molt de fred. Els fredolics, idò, no tenim bones notícies aquests dies. És que no, ja ho has dit abans, no pleu a gust de tothom. Els fredolics,
no.
Idò, haurem de patir una mica encara.
Sí, però que no. Vull dir, després arriba l'estiu. L'estiu sí que és una estació que no falla mai.
No, això és cert.
I és d'aquelles que després tothom, quan ja duim 2 mesos de temperatura de 30 i pico llars,
sí,
i cada dia també s'arriba a fer feixuc.
O 41, me'n record, l'any passat amb l'agost que comentava, mira, el municipi de Sant Joan, 41 graus. Vull dir que llavors ja arribarem, tot arriba, és veritat, paciència.
Sí, tot arriba. Bé, això a curt termini, dèiem. I
sí,
després hi ha aquestes previsions que són estacionals a més llarg termini. I ara mateix aquí amb en Marc, que és el meu company, estàvem mirant un poc dues previsions principals. Una és del Centre Europeu de Previsió a Mitjà Termini,
sí,
que és segurament és l'eina més útil que tenim aquí a nivell europeu, mm, en general, perquè són unes previsions normalment molt encertades.
Mm-hmm.
I són previsions probabilístiques, indiquen que la probabilitat de que aquesta primavera sigui més càlida d'allò que és habitual és bastant elevada, per tant, és molt probable que aquesta primera, en el conjunt de la primera, no a curt termini, perquè ja han dit que ara aquesta primera setmana serà freda, però després sembla que sobretot la senyal que dones mes de maig ja seria una senyal d'un mes molt càlid, no? En aquest sentit. Després, el mes d'abril, probablement seria normal tirant-te un poc a càlid, però el conjunt de tot plegat seria tirant-te a càlid, si féssim una mitjana.
D'acord.
I també dona que seria una primera un poc plujosa.
Ah, mira.
Per tant, tindríem aquesta doble vessant. Per un costat, segurament, la temperatura, que això ja no hauria de sorprendre ningú, perquè realment de cada any les temperatures són un poc més càlides, per tant, que tinguem una primavera més càlida d'allò que és habitual, també ja és un poc enorme. Però això quedaria contrarrestat perquè també seria una primera més humida d'aquella que és habitual. I en aquest mateix sentit també s'expressa l'Agència Estatal de Meteorologia, que també ha dit que podria ser una primera normal tirant-te humida quant a precipitació i quant a temperatura també seria una mica més càlida d'allò que és habitual per una primavera.
I aquestes pluges, quan ens haurien d'arribar? Perquè tradicionalment s'ha dit, diu que han de venir en el mes d'abril, però no sé si arribaran durant el mes de maig, abril?
El mes d'abril és cert que tradicionalment sempre s'ha aplicat aquella dita de que per abril cada gota val per mil i coses d'aquestes. Però, clar, si tenim una cosa en climes mediterranis és que una dita igual val per un any, però que l'any següent, igual aquella dita ja mos queda obsoleta, ja no serveix per res. Perquè realment són climes molt, molt variats. El clima mediterrani en general està precisament caracteritzat per això, que és molt variable d'un any a un altre. No perquè enguany el mes d'abril hagi estat plujós, l'any que ve també ho ha de ser. Per tant, concretar quin serà el mes més humit és molt complicat. Sí que és vera que s'assenyal per tota la primavera és un poc més humida. Però, Laura, fixa't una cosa.
A veure.
Per exemple, varen fer, ho recordaràs, més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores a Eivissa en dos episodis a final d'estiu de l'any passat.
Això ens costarà d'oblidar.
Clar, i què fa això? Te desbarata tota la mitjana que puguis tenir, perquè si pensam que Eivissa sol tenir una mitjana de 400 litres aproximadament, clar, estan parlant que en 24 hores està plogut la meitat d'allò que sol ploure en un any.
Mare meva.
Clar, aquests episodis és molt mal de fer que un model te pugui dir si succeiran o no.
Clar.
Però tu imagina't que tens tota la primavera, 90 dies de primavera, i només te'n plou un,
però
te plouen 200 litres per metre quadrat. Ja tens la mitjana de la primavera, realment. I, clar, això en climes mediterranis és sempre una incògnita, no? Perquè si fossin climes d'aquests atlàntics, que passen, que són molt més monòtons, no? Per una persona que s'edica a previsió meteorològica ho tindria més senzill
una
que
no. Una mica més avorrit,
perquè...
no?
Sí, és un poc més avorrit, però, clar, la modelització és molt més senzilla de modelitzar una primavera plujosa o més seca, perquè va un poc en funció de la circulació general de l'atmosfera. Però, en canvi, aquí mos basta un sol episodi perquè ja puguem tenir, per exemple, tota la mitjana del mes de maig o tota la mitjana del mes d'abril concentrada en unes poques hores. I això és molt complicat. No sé si m'he explicat bé,
perquè jo
amb això senzillament volia dir que moltes vegades és... Quin dia seràs que més plourà o quina setmana
dir,
o quin mes?
No?
I és molt complicat.
Clar.
Això en climes mediterranis és dificilíssim.
Clar, clar, clar. Però ara mateix, clar, m'has preocupat ara. Probabilitat de que hi hagi una dana com la que vam tenir finals del mes de setembre, mitjans d'octubre, això, clar, les previsions no sé si ho arriben a visualitzar.
No exactament, però sí que te puc dir que aquest estil de precipitació tan intensa i tant podríem dir que desmesurada sí que és una cosa de la tardor, no és una cosa de la primavera. La primavera n'hi ha de danes, igual que en altres moments de l'any, però mai poden tenir la mateixa energia perquè bàsicament la mà en aquesta època està bastant més freda que no a setembre o octubre, que encara du sinècia càlida l'estiu, i per tant no aporta mai la mateixa quantitat d'energia i els nígols no poden créixer mai de la mateixa manera. Per tant, sí, hi podria haver una dana, però mai tindria les mateixes conseqüències que la mateixa dana, el mes d'abril, no tindria mai les mateixes conseqüències que el mes d'octubre. perquè els entenguem.
Exacte. Idò, ens quedam amb aquestes dades que ens ha donat, aquesta previsió a mitjà termini d'una primavera probablement més càlida i també una primavera plujosa i més humida del que podria ser normal, veritat? Ens hem de quedar amb aquestes dues dades,
amb aquestes,
veritat?
Clar que sí.
Idò, company, en Miquel Salamanca, que és meteoròleg d'IB3 Televisió, et volem donar les gràcies, com sempre, per explicar-nos i perquè ens puguem preparar per aquesta primavera, que segur que ara serà excel·lent. Mil gràcies, company.
És un plaer, Laura, ja ho saps, podeu cridar molt.
Idò, parlarem, t'agafam la paraula, Miquel? Parlarem quan arribi l'estiu. Una abraçada forta, moltes gràcies.
Una abraçada.
I tu, què vols ser de petit?
Dotze i 33 minuts i seguim en el programa i com sempre fèiem a aquesta hora, dimarts obrim un espai per les famílies, un espai que aquesta setmana encapçala el psicòleg i formador especialista en assumptes d'infància i adolescència, Marc Tur. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia a tothom. Com estàs, Laura?
Molt bé. Jo desitjant conèixer, avui que no tenim potser tant de temps com és habitualment, estic desitjant que li presentis a totes les persones que ens estan escoltant ara mateix qui és qui t'acompanya, que com sempre ens tens molt mal acostumats. Estàs molt ben acompanyat avui, eh?
Sí, mira, com sabeu, faré una petita introducció. Com sabeu, sempre m'agrada parlar de moltes temàtiques des d'una vessant pedagògica, no? Jo crec que per parlar de migració, per parlar de convivència, per parlar de cohesió, per parlar de diversitat, crec que avui tenim la persona ideal, no? Vull dir que amb aquest món, no?, amb aquests discursos que avui dia ens acompanyen, no?, I que la diversitat està en la nostra vida quotidiana, vull dir, tots convivim, però a vegades no sempre crec que ens miram igual, no? Jo crec que els prejudicis encara sembla que no són presents de la manera en què ens relacionem i com ens entenem els uns i els altres, no? I jo crec que per parlar avui de convivència, de cohesió, qui millor que en Víctor Uriase Uagba. Ell és, és polifacètic, mediador intercultural, dinamitzador, contacontes, percussionista, formador, bueno, és un crac, i crec que ens està escoltant. Ell precisament és nascut a Lagos, a Nigèria, el 75, un bon any, perquè a més és el meu any.
Bé, boníssim, idò.
I fa 20 anys que ja va arribar a Mallorca i viu a Palma. És molt conegut, possiblement, a Mallorca, no tant tal vegada a Eivissa i Formentera, i crec que ara tenim més altre fil telefònic. Víctor, com estàs?
Molt bé, bon dia, bon dia.
Molt bon dia, Víctor.
En Marc m'estima molt, ja veig que m'estima molt.
No, ell és objectiu, ell el que diu és veritat, i escolta, això de que ses pitiuses no ets tan conegut, això ho hem de canviar, així que primera passa,
sí,
Marc, avui.
Sí, m'heu de convidar, m'heu de convidar per venir cap allà.
Clar, o sigui, una assignatura pendent que tenim i tant amb en Víctor Uriase. Marc, què li volies demanar? Bàsicament, amb lo polifacètic que és, podríem estar aquí parlant un bon rato amb ell.
Bueno, jo crec que una persona com en Víctor, crec que és una persona que ens pot il·luminar molt, no? I ara, amb aquests moments que parlant tant de migracions i de corredors migratoris i de persones nouvingudes, no? Jo m'agradaria demanar-te, pues això, si realment, quan parlem de cohesió social i parlem de convivència, no? I tu creus que realment convivim com toca, vull dir que acceptam aquesta diversitat i que som un poble integrador?
Bona pregunta. Víctor?
És una pregunta molt interessant. Bé, donar-vos les gràcies per tenir un espai així per treballar la diversitat, no? Sincerament, crec que a Espanya, Balears, és un espai, és una comunitat, i dic també que és una comunitat acollidora, sincerament, no? El que passa és que, clar, estem cada vegada molt pendents de xarxes socials, d'aquestes notícies que sempre criminalitzen la diversitat, quan realment hi ha més coses positives que negatives d'aquesta diversitat. El que passa, a la meva opinió, és que no tenim aquesta política de fer visible el positiu de la diversitat. I clar, el normal, cada vegada és, si una persona racialitzada ja ha fet una cosa dolenta i això surt a les, no, a les notícies, es, ens quedem amb això, sense veure que hi ha milions, no?, de persones racialitzades que són espanyols, són mallorquins, són vicents, que estan fent feina, que estan treballant per la terra d'acollida, que és el més important, no? I al final crec que és la mirada que hem de tenir cap a la diversitat. Hem de fer més visible el positiu.
Exacte. I trobes que anem per bon camí, Víctor, amb sa realitat, amb sa que tu convius en el teu dia a dia, no? Des de la teva posició de mediador intercultural, de dinamitzador, no? Que són com dues posicions clau. Anem per bon camí? Tens exemples que ens puguin convidar a l'esperança? Jo espero que sí, però clar, ningú millor que tu ens ho explicarà.
Clar, mira, al final són polítiques, no?, que hem de posar en marxa, no? I sempre dic que a nivell, a on està la feina. El millor exemple, com dic sempre, de l'educació intercultural és quan estem a centres educatius i veiem una diversitat. Treballem amb un objectiu educatiu, encara que tenim una diversitat, no? Aquest és el millor exemple de com s'ha de fer feina intercultural. És el que passa, no? Ho he dit abans. Estem massa pendents també de la part política. A més, tenim ara un augment de, bé, un partit polític que està guanyant vots, no?, criminalitzant la diversitat, no? I realment és això. I el que hem de fer nosaltres és ser coherents, no? Jo, sincerament, crec que a nivell pràctic la gent d'Eivissa, de Mallorca, de Palma, d'Espanya, tenim clar realment que la majoria de la gent diversa estan fent feina, no? Estan fent el que toca fer, que és el positiu, no? Què passa? A on estan perdent la batalla? A l'espai polític, a l'espai de visibilitat, a on estem lluitant amb les mateixes armes, no?, de posar en valor el positiu de l'immigració, per exemple.
Tu, Víctor, sí, que fas feina a més a un lloc que és un barri que és un exemple d'integració, no? Un barri tan multicultural, tan divers com és el barri de Son Goldeu a Palma, no?, on viuen, on intercanvien, bueno, on hi havia cultures, persones magrebis, persones de subsaharianes, d'Orient, de Sud-amèrica, vull dir, crec que és un bon exemple, no? Quina feina fas, diguem, com se combina tot això, no?
Ah, sí que és veritat, no, vaig tenir el gran honor de fer feina al Vall de Son Goldeu durant molts anys. Ara mateix no estic a Son Goldeu, no? Però vaig treballar a Son Goldeu durant 13 anys. De fet, em van nombrar mediador comunitari del barri i van fer un diagnòstic comunitari del barri per a conèixer a totes les persones del barri. Quan dic totes les persones, estic gerant de els comerços, les tendes, els centres de culto, i la nostra feina realment era donar un sentit de pertinença a la gent. No? A vegades, quan treballem a un barri amb una multiculturalitat significativa, ens obliguem d'agafar aquest objectiu, que és el sentit de pertinença. És que la gent també, sí, han d'intentar tenir aquest orgull de dir que jo som de Son Gros, jo som de Peregrau, jo som de Palma, jo som de tal barri, no, jo som de Lanapies, no, en aquest, jo som de Raval. Però clar, el nivell de feina comunitari hem de donar aquest espai de participació comunitària a la gent. Es la trobaran fer, perquè al final sempre faig la pregunta. Què vol l'imam de la mesquita? Què vol el pastor de l'església? Què vol el batle de la ciutat? Jo crec que tenim moltes coses en comú, no? De treballar per la comunitat. I hem de posar sobre la taula aquestes coses, no? Quan diuen, per exemple, que mira, una persona ha delinquit, que pot ser, però clar, tot el poble ha d'anar en contra d'aquesta persona que ha delinquit, perquè té nom i cognom, no? No, delinquir no és una cosa reservada per un perfil cultural, no? De gent. Ho hem de tenir clar. I és aquesta feina que vam fer, no? Amb els gitans, nigerians, mallorquins, mallorquines, gent llatina, de tots els barris, no? De veure que escolta. Quan una cosa, persona fa una cosa dolenta, té nom i cognom. I hem de treballar per no generalitzar, no? De no caure en prejudicis, de no caure en culturalismes, no? I la feina és tenir sentit de pertinença.
Exacte. Jo tinc la sensació, Víctor, que avui ens hem quedat just a la punta de l'iceberg, que podríem estar parlant amb tu durant hores, i m'encantaria tornar a convidar-te, perquè avui ens hem quedat sense temps, i jo espero també que puguem tenir-te, per exemple, a l'estudi a Palma. Home, si ja poguessis venir aquí a Eivissa seria increïble, però... Però li deim a Marc que et torni a convidar, perquè crec que és un tema molt, molt important que comentar, així que et volia donar les gràcies avui per haver estat amb nosaltres el dia Eivissa i Formentera.
A vosaltres, moltíssimes gràcies per la convidada.
Un plaer, i també, Marc, evidentment, moltíssimes gràcies a tu una vegada més, i escolta, convida'n a Víctor Eguriasi Ugagba quan vulguis, eh?
Sí, no, a més, ara parlarem bé i a veure si fem un viatge a Eivissa, perquè... És una persona, de veritat, és una persona magnífica, i són d'aquestes persones que val la pena conèixer-les.
Així és.
De ben a prop.
Així és. I així ho farem, així ho farem, però ara, malauradament, hem de fer una pausa per la publicitat i en tornar seguim amb el programa. Moltíssimes gràcies, Víctor Eguriasi i Marc Tur. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és informació.
La informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Paraules i coses.
El febrer van canviar el foc per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per. Se'n va ballar el jovent, alegre de cel i vent.
I de seguim aquí en el programa i seguim parlant de paraules i coses, com ara ens avançava aquesta capçalera, i per això ja tenim una vegada més aquí a l'estudi el doctor en Filologia Catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan. Molt bon dia.
Bon dia, salut.
Com va?
Bé, anem fent.
Sí, avui de què parlarem? O de qui parlarem, millor dit?
Avui parlarem, seguint una mica la línia de parlar de filòlegs i vicencs destacats, de gent que ha fet coses amb paraules interessants, d'un gran políglota i un personatge bastant especial que es deia Tony Guasky Buffy.
Veus, no el conec. Això és habitual, que no es conegui gaire?
És relativament habitual. En canvi, segurament, si fossis del Paraguai, el més probable és que el coneguessis.
No ho som.
Ah, perquè resulta que en Tony Guasky Buffy passa per ser... quasi diries Pompeu Fabra, no perquè no ho va fer ell tot, però sí ses bases d'una gramàtica de guaraní, i va fer un diccionari guaraní-castellà-castellà-guaraní, ses dues coses, en un moment en què sa llengua guaraní no estava codificada d'una manera acceptada per tothom. Per tant, sí que és una mica sa feina que va fer en Fabra en relació al català.
Absolutament.
Ell la va fer en relació amb el guaraní.
Ostres!
Aquest home era un senyor de Sant Eulari, nascut a Can Ros, que és on ara hi ha el Museu Etnològic.
Sí, allà va néixer.
Allà va néixer.
Déu-n'hi-do.
Era d'aquella casa. I, bé, de jovenet ja va destacar com a persona que tenia molta facilitat i que tenia molt d'interès per ses llengües. Perquè ell, bé, va ser capellà jesuïta i missioner. I, entre altres coses, va ser de la primera escola que varen fundar els missioners al Japó.
I també allà... parlava japonès?
Sí.
Déu-n'hi-do.
De fet, també va fer una gramàtica de japonès que va restar inèdita. Però és autor d'una gramàtica de japonès, també. És a dir, se'n va anar al Japó, va aprendre japonès, va fer classes en japonès, va fer una gramàtica de japonès... Ja tenia una característica una mica rara, que és que havia estudiat teologia a Mecklenburg, Alemanya, per tant, amb alemany. I bé, era una persona que a més era especialista en llengües clàssiques, concretament grec clàssic i llatí. Per tant, diríem que després d'això del Japó ja tenia un gran bagatge lingüístic, no?
Clar.
I d'aquí se'n va... Havia passat per les Illes Marshall, també, i per no sé quines altres... Sí, en Vesperible fins al Japó passa per diversos llocs allà del Pacífic i de l'Índic. Allà en els anys 40 del segle XX, ell havia nascut el 1867, si no ho recordo malament.
Uh-huh. Finals del segle XIX?
XIX, sí. Va anar a parar al Paraguai.
1900?
1947, si no m'equivoco.
47.
40 i busques.
40 i alguna.
Això, si, això hi ha molta informació, la informació està molt ben detallada i molt ben exposada a un llibre que es diu Antoni Guasky Buffy, apòstol del guaraní, que va publicar en Felip Siré.
Ostres.
Aquí hi ha informació, diríem, més sistematitzada i més ben organitzada sobre aquest personatge. I doncs se'n va allà al Paraguai i es troba amb una situació que és una mica especial, no? Que és que hi ha una llengua que és parlada per la majoria de la població, una llengua ameríndia, que és el guaraní, que... tenia molta confusió gramatical, una normativització difícil, no tenia una autoritat acadèmica que d'alguna manera fos que marcàs ses fites del guaraní.
No hi havia una real acadèmia.
No hi havia res semblant. No? I què fa? Primera, es posa a aprendre guaraní a tota.
Sense parar, eh?
Aprèn guaraní, l'acaba parlant amb tota la fluïdesa del món. Es posa a fer una gramàtica per sistematitzar la normativa del guaraní. Cosa que ja havia fet... Cada vegada que trobava una llengua nova feia aquestes coses. Diu que sempre tenia la tendència natural a intentar fer-se la gramàtica si no la tenia a mà ell mateix, basant-se en l'estructura i les coses de les altres llengües que ja sabia, i com que era molt políglota, doncs, sí, anava fent. No?
I tant políglota, de les que jo he pogut apuntar fins ara, i segur que n'hi havia més, evidentment, català, castellà, alemany, grec i llatí clàssics, i ara guaraní i japonès. Déu-n'hi-do, jo em trec esbarret davant de Toni Guasky Buffy.
I italià, i si no m'equivoc, grec modern, i alguna llengua de ses illes Marshall que no record ni el nom. És a dir, era un personatge que ses paraules eren d'alguna manera el seu context i la seva vida. Era una cosa...
La seva llar, no?
Sí, absolutament
extraordinari. Allà on s'hi trobava gust.
No li feia por, li agradava molt, sistematitzava sempre, tenia mentalitat de gramàtic. El seu diccionari guaraní-castellà-castellà-guaraní és encara una referència per l'estudi de la llengua guaraní i va ser un dels promotors de que el guaraní fos una llengua reconeguda amb igualtat de condicions amb el castellà a Paraguai. Pensem que avui, a tota Amèrica Llatina, l'únic estat que com a oficials pròpies de l'estat té dues llengües és Paraguai, i que el guaraní el parla més d'un 80% de la població. Per tant, que han tingut un esperit de mantenir la seva llengua que és molt diferent de del que podem trobar a la resta d'Amèrica Llatina i d'Amèrica del Nord.
Absolutament. No, absolutament.
I ell mateix va ser un gran defensor de l'ús del guaraní. És a dir, Antoni Guasqui Bofill deia que s'havia de prioritzar el guaraní en les primeres lletres dels infants, que els que tenien el guaraní com a primera llengua i havien de ser alfabetitzats amb aquesta llengua, tota una sèrie de coses que en l'època eren prou revolucionàries.
Sens dubte, ja m'imagino, no?
Sí.
Em pregunt si el gruix de la població paraguaiana que viu actualment a Eivissa sap que tot això es va aconseguir gràcies a un eivissenc.
Això haurien de saber. Jo, amb alguns paraguaians que conec, ja n'he fet campanya d'això. És a dir, que un senyor de Santa Eulària sigui una espècie de Pompeu Fabra del guaraní és una cosa que té bastant de mèrit.
Ho sabien?
La majoria no.
La majoria no.
Però que també era gent que, diríem, la gent amb la que jo he parlat no és una gent d'una gran formació acadèmica, per tant,
però
és probable que...
No caldria. No?
Però fins i tot... aquest home va morir a Sevilla i va morir a Sevilla de malaltia perquè estava fent una feina en aquell moment allí, però és que allí també es havia dedicat a donar a conèixer el guaraní, que clar, supos que no n'hi havia gaire coneixença, i avui encara hi ha una cosa que es diu Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch, que,
a Sevilla.
A Sevilla, que Ostres. Té la seu a Sevilla i que concentra els estudis sobre el Paraguai segurament més estesos i més complets que és a Península Ibèrica.
Va arribar a tornar a Eivissa?
No, hi va estar en els anys 30, és a dir, se'n va anar a Alemanya, quan va acabar la carrera sí que va ser aquí un temps, llavors se'n va anar a les Illes Marshall, no sé on, i al Japó.
Fins al Japó.
Va estar allà una bona temporada. Llavors va estar un breu espai de temps a Eivissa en els anys 30, se'n va anar cap a Amèrica del Sud, la major part del temps va estar al Paraguai, però també va estar un temps a l'Argentina, on va fer de professor de llatí, de grec, i en fi, aquestes coses de clàssiques, a un seminari de per allà, i després va tornar al Paraguai. Al final de la seva vida va ser a Sevilla per circumstàncies precisament de la seva feina filològica i va morir allà. Per tant, va ser escadusserament a Eivissa, no hi ha set molt. Però és un d'aquests eivissencs que pel món ha de ser conegut, perquè, si més no, el Paraguai és una referència, i, en canvi, no és tampoc tan conegut a Eivissa.
I se l'ha reconegut aquí?
Bueno, hi ha un carrer a Santa Eulària que du el seu nom, algun reconeixement d'aquest tipus, hi ha el llibre d'en Felip Siré.
Sí. Però, que és un gran reconeixement, el llibre d'en Felip Sigrés,
sí, estic segura. Sí, sí, i que recorda coses que són importants, com per exemple que quan es va fer la primera escola de jesuïtes allà al Japó, ell va ser del primer claustre de professors i ell feia classes de clàssiques, però llavors també va acabar fent-ne de japonès, és a dir, que era un personatge d'una versatilitat i d'un tremp lingüístic extraordinari.
Home, pas que ens agraden les llengües, tots ens traiem el barret, el nostre ídol màxim des d'avui.
En Guasqui Bofill.
I tant.
És exactament el contrari que en Bernardo de Aldrete, aquell que deia allò de que el vencedor impone la llengua a los vencidos. Sí. Ell buscava los vencidos i aprenia la llengua i en feia gramàtiques i diccionaris i tot el que fes falta.
Quina meravella. M'encanta haver descobert aquesta figura i t'ho agraeix moltíssim, Bernat.
Bé, anirem parlant.
Exacte. Fins a propera. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Seguim.
L'agenda.
12:57, sí, seguim i ja enfilem el final del programa d'avui. És el moment de repassar l'agenda cultural del dia i per això ja tornem a tenir aquí en Aníbes García Galvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Sant Joan per veure el documental Veus pròpies, quan elles parlen, dirigit per en Ferran Gassiot.
Sí, dones eivissenques de diferents àmbits protagonitzen aquest treball en què parlen de les seves trajectòries vitals i professionals, realitzat amb la col·laboració de l'Oficina de la Dona. Avui es pot veure a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Joan.
I de Sant Joan munenam cap a Sant Jordi per escoltar una nova conferència del cicle de xerrades filosòfiques a càrrec del professor Luis Orozco.
Les grans qüestions de la filosofia d'avui és el títol de la conferència, que començarà a les 5:30 de la tarda a la Biblioteca Vicent Serra i Orbai. La proposta està adreçada al públic adult i l'aforament limitat a 30 places.
De Sant Jordi munenam cap a Vila per veure l'exposició Feim Patrimoni.
L'Espai Cultural Espolvorí acull aquesta mostra que reuneix 40 obres que formen part del patrimoni artístic reunit durant anys al fons de l'Arxiu d'Imatge i So Municipal. Són obres de 15 artistes que no havien estat exposades abans per l'Ajuntament. Avui es pot visitar de 6 a 8:30 de la tarda.
I acabam a Jesús per visitar una altra exposició, en aquest cas a Flor de Pell, que estarà oberta fins aquest dijous, fins al 26 de març.
Sí, es tracta d'una mostra col·lectiva que convida a conèixer 4 mirades artístiques que dialoguen entre elles i a descobrir diferents llenguatges, sensibilitats i formes d'entendre la creació contemporània. S'exposa al Centre Cultural de Jesús i avui es pot visitar de 4 a 8 de la tarda.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I avui, en aquest últim minutet del programa, aprofitant per felicitar la violinista, cantant i compositora irlandesa Sharon Corr, que va néixer tal dia com avui de l'any 1970, avui fa 56 anyets. Ella és membre del grup de Corrs, que va formar als anys 90, junt amb els seus tres germans, Caroline, Jim i Andrea, i que combina la música tradicional irlandesa, el pop contemporani i el rock. A finals dels anys 2000 va iniciar també la seva carrera en solitari, que desenvolupa en paral·lel al grup, el grup que segueix en actiu. Avui la felicitam i ens acomiadam escoltant Only When I Sleep, un tema de l'àlbum de presentació del disc Talk on Corners de l'any 1997. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Bona tarda, fins demà. It's reaching through.